IB3 Ràdio, el disc de la setmana.
Benvingudes, benvinguts, una edició més, el disc de la setmana. Aquest recull radiofònic fet sobre grans discos editats al llarg de la història de la música moderna. Avui, el programa el protagonitzarà probablement un dels àlbums més coneguts de la música pop, que ajunta en un mateix treball la mateixa dosi de qualitat musical, innovació sonora i el reconeixement comercial que pràcticament qualsevol músic estaria encantat d'obtenir algun dia. Ens referim a The Joshua Tree, aquest disc editat per la banda irlandesa U2 el 1987, que convertiria el grup en un dels més aclamats, imitats, odiats, seguits i envejats de la música anglosaxona de tots els temps. Així que avui vos convidam a escoltar els 11 talls que conformen aquest disc, el disc més important de la dècada dels anys 80 junt a Thriller de Michael Jackson, ja que The Joshua Tree no només seria un àlbum d'enorme èxit comercial, sinó que serviria per donar forma a un tipus de sonoritat i de construcció musical que després acabarien seguint multitud de formacions. I és que en aquest disc hi trobam les tres cançons més rellevants de tota la carrera del grup de Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr., començant per la que obre el treball i que sota el títol de Where the Streets Have No Name sona d'aquesta forma. Where the Streets Have No Name és la primera de les cançons incloses en aquest de Joshua Tree que avui estem repassant el disc de la setmana. I Vetres, sou a la ràdio pública de les Illes Balears. Aquest fou el primer dels temes que mostrava obertament tots els components sonors que després se tornarien propis de l'estil del grup. Sonoritats ambientals, suportades per línies rítmiques de pas, lletres que fugen de l'extrema senzillesa del pop per mirar de portar certa reflexió i, sobretot, una veu principal que domina totes les parts de cada tema són els trets característics que U2 aconseguiria quadrar a la perfecció no només en aquesta primera cançó, sinó també durant tot el disc. El cinquè dels àlbums que editava la banda, creada per Bono i The Edge of Oblivion el 1976, aquest de Joshua Tree, apareixeria com un autèntic revulsiu de la música pop, tot i ser U2, un grup que nasqué dins sonoritats molt diferents, properes al post-punk britànic de finals dels anys 70. L'evolució de la banda que arriba de Joshua Tree ho fa a un punt curiós, i és que mescla, des d'un punt de vista comercial, elements musicals que encara recorden el punk i a la new wave primerenca, on ballaven els primers discos del grup com Son Boy, October o War, i ho fa amb una dosi d'experimentació que, tot i no ser ni de bon tros el que té The Unforgettable Fire, el quart disc del grup, l'anterior en aquest de Joshua Tree, ajudaria a trobar la originalitat que qualsevol banda necessita per despuntar entre la resta de competidores, entre cometes. I si un tema va fer això, va despuntar per sobre la resta, va ser el segon del disc, un clàssic ja de la música pop anomenat I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ho escoltam.
I'm
Continuem en aquest recorregut d'avui pel disc de la setmana. Estem repassant el que es troba inclòs dins de Joshua Tree, que vam escoltar un dels seus clàssics, Still Haven't Found What I'm Looking For, un disc aquest que alhora resulta ser un recorregut per Amèrica del Nord, vista des de la perspectiva dels ulls immigrants d'uns irlandesos com van ser els U2. I és que el treball que ens ocupa, ni molt manco, és un disc de música pop fet en lletres banals i temàtiques típiques del gènere, sinó que intenta ser una mena de radiografia entre la crítica, l'admiració d'un país ple de contrastos i diferents tipus de vida que té als Estats Units. Uns contrastos molt presents també en el disc, així com un joc de sonoritats que fan del viatge sonor una muntanya de diferents sensacions amb l'escolta de cada tema. Tal vegada per no oferir moltes sensibilitats en el que era el principal mercat consumidor de la música que s'inclou en The Joshua Tree, el primer senzill, un tant ambigu de temàtica, triat per la banda per promocionar aquest disc allà mateix, als Estats Units, fou la cançó que vos suggerim escoltar ara mateix. Amb ella, l'àlbum obriria el camí que el col·locava en només uns dies entre el disc més venuts de no sols dels Estats Units, sinó de 20 països diferents, i començava a entreveure que el març de 1987 seria el moment en què U2 passaria de ser un bon grup de pop a un dels referents mundials d'aquest gènere. I és que és moment d'escoltar With or Without You.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. Waiting for you, with or without you.
Estructura senzilla, en aparença, al igual que moltes de les cançons del disc que ens ocupa avui, aquesta Without You que acabem d'escoltar es convertiria en gairebé un himne del grup, creada amb força complicacions, ja que la banda portava 2 anys, des del 1985, escrivint aquesta cançó, arranjant el tema en diferents tipus de so i modificant-hi les lletres. El fet és que aquesta cançó va sortir del cap de Bono mentre el grup es trobava de gira promocional del que era el 4th àlbum d'aquesta formació, The Unforgettable Fire. Una cançó aquesta en la que, a més, The Edge experimentaria amb un nou model de guitarra feta per Michael Brook, un amic del músic, i que va augmentar bastant el nivell de complicació d'aquest tema fins al punt que el propi Daniel Lanois i Brian Eno, el qui són els productors d'aquest disc, declinassin acabar la preproducció de la cançó, donades les poques possibilitats que ells dos pensaven que oferia el tema. Fins i tot Paul McGuinness, el qui és el mànager dels U2, no tenia clar que aquella hagués de ser el primer single del disc, la que obriria el camí comercial de l'èxit als U2, sobretot als Estats Units, però Bono i companyia estaven convençuts del potencial d'aquella peça que va superar totes les expectatives. De fet, Paul McGuinness tenia una cançó preferida, precisament la que toca escoltar ara com a 4th track del disc, Bullet the Blue Sky, un tema que parla sobre la intervenció dels Estats Units durant el 1980 en la Guerra Civil del Salvador i que no deixa gairebé en bona posició els Yankees. Recordeu que aquest Joshua Tree és un disc enormement crític amb la societat que l'en revolta, la societat nord-americana, tot i ser el país on més èxit va tenir. Així sona, Bullet the Blue Sky.
Outside it's America. Per la tele, no?
No.
Sí, sí, una sèrie de B3. És en Rodó Gené.
Bé, sí, però perdona, és que ara estic aquí amb una amiga i volem anar a veure una pel·li.
Perdona, no vull molestar. Ai, si és una de la Piraita de Sunflowers. When the rain...
Sí, però perdona, és que està a punt de començar la pel·lícula. Xerram a la sortida. Dues entrades, per favor.
Em sap greu, però només en queden per la fila 3.
Fila 3, dijous d'11 a 12 del vespre. Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio. Dues hores d'informació, entrevistes, lectura de premsa, actualització de Twitter, efemèrides, reportatges, unitat mòbil a peu de carrer i la visió més irreverent de l'actualitat. Som Olivia Navarro i t'espero de dilluns a divendres a les 7 del matí.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Múltiples.
Sistema de comunicació que combina en directe múltiples missatges en un mateix suport de transmissió.
Múltiples.
Magazín d'IB3 Ràdio que combina múltiples convidats, múltiples disciplines, múltiples visions i múltiples vessants artístiques.
Cada dia, a les 3 del capvespre, obrim una porta als ciutadans de les Illes. Reflexionem sobre els assumptes que afecten les nostres vides i ho feim des de perspectives molt diverses. Parlant de tot i posant l'accent en la cultura amb els entusiastes.
De dilluns a divendres de 3 a 6, Múltiplex, a IB3 Ràdio, amb Sergi Marcos. IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca, 106.8.
Segona part d'aquest disc de la setmana d'avui. Continuem recorrent de Joshua Tree, un dels discos de pop més importants de la història, donada la seva forma d'entendre el concepte sonor de les cançons, el seu èxit comercial i la repercussió que va tenir en el temps i que ha tingut fins als nostres dies, un treball signat per U2 que ja compta amb 3 dècades a sobre. 1987 és la data de la seva publicació. Un disc aquest d'arranjaments poc habituals, també que es basen en estils tan dispars com el blues rock, el gospel, l'electrònica o la new wave, els quals varen donar de si un disc força eclèctic, en el que molt hi tenen a veure també els seus productors, Daniel Lanois i Brian Eno, uns autèntics primeres espases de les produccions musicals. Escoltem ara Running to Stand Still, el cinquè track corresponent al cinquè disc editat per U2 i que descriu la cruesa de viure atrapat dins el món de les drogues, la música de la qual, per cert, fou improvisada per Daniel Lanois durant l'enregistrament del disc. Així sona ja aquesta improvisació anomenada així, Running to Stand Still.
Lying still, said I gotta do something.
darkness in the night, singing high, a la 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 di day, a la 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 di day, a la la di day. Sweep the sea.
Acabam d'escoltar aquesta cinquena peça del Joshua Tree, que estem repassant avui el disc de la setmana. Sou a IB3, la ràdio pública de les Illes Balears. Rolling to Stand Still dona el punt d'inici en la ruta musical a través d'Estats Units que U2 proposa en aquest disc, a un seguit de cançons ara que podrien portar-nos a l'Amèrica profunda, podríem dir, en aquella més tancada que fa que el país sigui un seguit de contradiccions culturals i també sonores. Una ruta musicada que fou pensada des d'una curiosa estratègia, i és que l'ordre de les cançons fou pensat per Christy McCoy, la cantant anglesa coneguda per col·laborar, per exemple, amb Talking Heads, Simple Minds o The Smiths, entre d'altres, i que només comptava amb dos condicionants. Un d'ells, que la cançó que obrís el disc fou la que hem escoltat, Where the Streets Have No Name, i el segon, que la cançó que tancàs de Joshua Tree fos Mother of the Disappeared. Entre una i l'altra toca arribar ara a Red Hill Mining Town, una cançó que dona altaveu al col·lectiu miner, precisament un dels més castigats des de sempre per les crisis econòmiques i per les condicions laborals que han de suportar els seus treballadors. Una cançó que té en Bob Dylan un ajut en la seva inspiració, la qual arribaria a Bono després de cantar junt a aquest mític músic en un concert a Dublín el 1984, en el que la banda de folk de Dubliners tocarien Spring Hill Mining Disaster, cançó dedicada a un tràgic accident miner a Nova Escòcia anys enrere. Així sona, idò, aquesta cançó plena de crítica social, laboral i treballadora, que es diu així, Red Hill Mining Town.
Father to son, the blood runs thin. See faces frozen still against the world. The seam is split, the cold face cracked, the lines are long.
Continuem ja en aquest disc de la setmana. És moment ara per saber quina de les cançons del disc va semblar més interessant a la banda durant els preparatius de l'enregistrament del disc. In a God's Country és el tema que Bono pensava quedava més complet, tant en la part lírica com en la musical. El treball amb dues peces clau de la música que es troben al disc corren a parts iguals entre Dietsch i Bono, sent el primer un dels principals eixos en el que feia girar tot el so de la banda. Però després, la crítica, el públic i els mitjans musicals van relegar a un segon pla la importància de la cançó en el conjunt de l'àlbum d'aquesta cançó. De fet, el senzill que s'editava amb aquest tema ja només sortiria a Nord-Amèrica arribant a un lloc discret, el 48 de les llistes del Billboard. I això, que el senzill en si mateix comptava amb al·licients importants, com una nova fotografia del single feta per Anton Corbijn, qui és també el creador de la portada del disc i conegut per ser un dels fotògrafs i directors de clips més punters de la música. De fet, Corbijn és responsable, entre d'altres coses, de fer clips com el de Enjoy the Silence, de Depeche Mode o Heart-Shaped Box de Nirvana, a més de signar pel·lícules com The American, en George Clooney o A Most Wanted Man. Escolta'm ja com sona aquest tema, que hagués pogut ser un altre dels més rellevants del disc i que demostra a vegades com la visió pròpia que els músics tenen sobre les seves composicions no sempre acaba concordant amb la repercussió que poden tenir. Amb tot, un gran tema anomenat In the God's Country és el que vos proposem escoltar ara mateix, aquí al disc de la setmana.
dilluns a divendres a les 10 del vespre.
L'actualització dels records per a frenar el pas del temps.
El pensament d'un mateix propòsit.
Els sons.
La pantalla l'animava a saludar unes persones que no coneixia.
Són artistes de la diàspora. Són ja hijas de migrantes.
Les veus.
Presentar una sèrie de paisatges que tenen que veure amb l'acció de l'aigua.
Els protagonistes.
La Nadia Ulam és un supervivent no deixat de lluitar per la seva llibertat.
I les emocions de la cultura.
Què és, comandante Lorenz, lo que tanto le atrae en el desierto?
Les garres la can de l'os i no queda llenca per xuclar.
Els entusiastes. El programa de cultura d'IB3 Ràdio.
La gran vida amb Cristina Bugallo i Laura López. Dissabte i diumenge a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Sant Josep, 102.3.
Començam tercera part d'aquest disc de la setmana que avui estem dedicant a repassar les cançons incloses en The Joshua Tree, un dels àlbums més venuts de la història del pop i que confirmaria a U2 com unes superestrelles de la música fins al punt de provocar alguns disbarats entre els seus membres, com per exemple comparar-se amb uns semideus, cosa que afortunadament el temps ha acabat relaxant les actituds dels components d'U2 vers aquesta forma de veure-se a si mateixos, no? De fet, aquest disc és el primer en què Bono es mostra obertament com el profund activista en què es convertiria poc temps després de l'aparició del disc que avui ens ocupa, i un activisme que pràcticament manté en aquest músic més ocupat en defensar drets humans, mediambientals i socials que realment en crear cançons noves. I és que en The Joshua Tree hi ha una forta dosi de crítica social i personal que té en el país de les barres i estrelles, als Estats Units, el centre d'atenció sobre el que parlar de repressió i de llibertat en un mateix text. Han enregistrat durant gairebé un any, des de gener de 1986 fins a començaments del 1987 a Irlanda, concretament els STS Studios, Dannemount House i els Millbridge Studios. Fou, sens dubte, un dels discos més importants, fets amb el suport del segell Island Records, la discogràfica en la que U2 ha editat pràcticament tots els seus treballs. Entrem ja dins l'àrea més bluesy d'aquest disc, d'aquest Joshua Tree que estem repassant avui. Arribem ja al track número 8 del disc, una cançó anomenada Trip Through Your Wires, una cançó que va ser editada només com a senzill al país australià i que no va tenir gaire repercussió en la resta de zones on va intentar fer-ho. Un tema que sona d'aquesta forma.
I was born in a
I acabam ja aquest repàs d'avui que hem fet sobre Joshua Tree, un dels discos més importants de la trajectòria dels U2. Ho farem amb una de les cançons amb més obscuritat musical sortida del talent de Bono The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. I és que el disc, que s'havia de titular originalment The Desert Songs, finalment es va titular així, de Joshua Tree, després que el fotògraf de la portada es contés la història de les plantes de Joshua existents en el desert americà, unes plantes aquestes molt poc comunes que fan referència als mormons i a l'Antic Testament, carregades de significació que va agradar molt a Bono com a forma d'explicar el que la gent se podia trobar en el disc. Mothers of the Disappeared conclou i do aquest trajecte musical per les contradiccions d'Amèrica del Nord, un país que el grup irlandès, els U2, va acabar conquerint musicalment parlant gràcies al treball que vos hem obert avui. Tot i tenir aquest disc una dosi enorme de crítica molt dura que no va agradar gaire a alguns estaments, sobretot polítics americans. Una cançó aquesta, Mothers of the Disappeared, que està dedicada a les mares de la plaça de Maig que varen patir la cruesa de les dictadures argentines i xilenes i que va ser composta a Etiòpia. Però bueno, amb una guitarra espanyola, per cert, una guitarra que serveix per criticar molta duresa a Ronald Reagan i la seva forma de contribuir molt negativament al moviment que representen totes aquelles dones. Amb aquesta mescla de tristesa i esperança feta cançó, volem acomiadar el disc d'avui. Moltes gràcies per haver estat a l'altre cantó dels aparells. Per meva, Joan Trias, Romina West i Miguel Soler, els comentaments tècnics. Ens retrobam per aquestes mateixes freqüències en un altre dels discos que vos tenim preparats. Fins llavors, això, gràcies per ser-hi, a reveure.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Molt bon vespre als estrangers compren.